Radio 4. L'altra ràdio, amb Sintuniqui.
La benvinguda més cordial a una nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública. Un plaer saludar-vos, el que seria d'alguna manera avui un programa amb tocs del Dia Mundial de la Ràdio. Avui en antena, dissabte 14 de febrer, 9 i 5 ja del vespre, Dia Mundial de la Ràdio, justament ahir divendres, dia 13 de febrer, hi haurà tocs en el programa que ara comença al voltant d'aquesta efemèride. La benvinguda més cordial, com us dic, en aquesta edició, que per nosaltres és la número 2629.
Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.
Hola, amigos. Presentamos este programa.
Pero con sentimiento de la calle.
In authentic Latin beats.
Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
¡Arranca y vámonos!
Es tracta d'oferir-vos 10 temes diferents. Déu-n'hi-do, els propers 50 minuts a ràdio. Començarem amb un enregistrament precisament del Dia Mundial de la Ràdio, però de l'any 2016, és a dir, de fa 10 anys. Tindrem la Marta Rial, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per parlar de novetats a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coincidint amb aquest Dia Mundial de la Ràdio, hi ha novetats significatives de millora que la Marta Rial us explicarà. Tindrem en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, amb el seu espai dedicat a la tecnologia audiovisual, Comunicacions a l'Espai amb Eduard García Luengo, Ciberseguretat amb en Jordi Paraguirre, el món de la tecnologia inclusiva, capacitació digital, Ricard Faura, el nostre tecnoantropòleg, avui al voltant d'aplicació de la intel·ligència artificial a l'Ateneu barcelonès, repàs a l'actualitat de la ràdio catalana amb en Toni Cintes, meravelles de les telecomunicacions en Salvador Cavaller, tecnologia social comunitària amb Colèctic i el món de la supercomputació, la intel·ligència artificial, amb l'Àtia Cortés des del Barcelona Supercomputing Center. Com us dic, 10 temes, espero que siguin prou complets, que siguin del vostre interès, i tot això ho farem avui mano a mano amb la Irene Moreno, el control de sorrealització tècnica, i Sintuniqui a la direcció i presentació.
L'altra ràdio vintage amb en Sintuniqui, l'altra ràdio vintage per Ràdio 4.
L'altra ràdio vintage.
En conversa, la ràdio vintage. Bona ràdio a casa.
Amb Sintuniqui.
Si el cos s'aguanta, cap a la cinquantena.
Obrim programa amb un fragment històric de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, que d'aquí pocs minuts, com just he dit ara a la presentació, la Marta Rial ens donarà novetats significatives d'aquest projecte col·laboratiu participatiu que el podeu trobar en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Doncs bé, aprofitem la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. És una efemèride de UNESCO, de Nacions Unides, que no fa pas tants anys que s'està commemorant, que s'està celebrant, i us proposo de fer un salt enrere de 10 anys. Any 2016, RAC1, i RAC1 en aquell 2016 va començar a fer la ràdio cap per avall. Trastocava programes, canviava presentadors, o presentadors que no treballaven amb RAC1 participaven aquell dia excepcionalment presentant algun programa. Aquest va ser el cas el 2016, quan Alfons Arús va presentar l'edició del primer toc. Per tant, ens anem cap al 11 de febrer de l'any 2016.
Bona tarda, les 7 i 9 minuts. Benvinguts al primer toc cap per avall.
Primer toc, amb Alfons Arús.
Febrer, el dia que Messi ha tornat als entrenaments amb el Barça després del tractament que va eliminar els residus renals, Messi i la resta de companys han celebrat l'accés a la final de la Copa del Rei, que es va certificar ahir de forma oficial, amb l'empat a una Mestalla contra el València, un partit que, certament, no passarà a la història. I ara que entrem en el dia de la marmota, amb el debat de les últimes temporades, on s'ha de jugar la final? S'ha de jugar al Bernabéu? S'ha de jugar al Camp Nou, com l'ha passat, al Vicente Calderón? I per què no, que és una bona idea, en un estadi europeu? Avui parlarem del partit del Barça d'ahir, de la ratxa dels 29 partits sense perdre i també de la seu de la final de Copa amb el gran Julito Salinas.
I abans de saludar la nostra primera invitada, com duia l'actualitat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida ha commemorat la 11a edició del Dia Mundial de la Ràdio aquest divendres 13 de febrer amb el Memorial Josep Lluís Cadena. Durant tota la jornada de divendres, la sala d'actes de la Diputació de Lleida s'ha transformat en un estudi radiofònic obert al públic per on han passat 14 emissores de la demarcació. Des de les 8 del matí fins a 8:15 han fet programes la nostra emissora, Ràdio Nacional d'Espanya, la cadena SER, la cadena COPE, Ràdio Rosselló, Amunt FM, UAU Lleida, Onda Cero, Ràdio Les Borges, Ràdio La Seu, El Picat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Tàrrega, Catalunya Ràdio i Ràdio Ponent. Seguint la temàtica fixada per la UNESCO enguany per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio 2026, la jornada ha posat el focus en la ràdio i la intel·ligència artificial. Durant tot el dia es va reflexionar sobre com la intel·ligència artificial transforma la producció i el consum d'informació sonora i com es fa servir la veu sintètica humana. La segona edició del Gen AI Health Hack del Campus Clínic Barcelona es celebrarà els dies 19, 20 i 21 de febrer. El seu objectiu és explorar l'aplicació de la intel·ligència artificial generativa en el sistema de salut de Catalunya. En aquesta edició es posarà el focus en agèntic IA aplicada al món de la salut. La intel·ligència artificial agèntica és aquella que combina diferents sistemes d'intel·ligència artificial que treballen de manera col·laborativa. La trobada informàtica està organitzada per l'Hospital Clínic de Barcelona, el programa Salut IA del Departament de Salut i la Càtedra d'Oncologia de Precisió de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb Meet Critical Data. La Hackató se celebrarà a l'espai NTT Data Barcelona i comptarà amb una jornada inaugural de conferències amb persones expertes i professionals del sector de la salut que es realitzarà a l'hotel SB Icària. Durant 3 dies, equips multidisciplinaris formats per professionals de la salut, investigadores, enginyeres, estudiants, científics, de dades, expertes en ètica, pacients, tots conjuntament treballaran per resoldre reptes reals del sistema de salut de Catalunya. L'objectiu és impulsar solucions capdavanteres, promoure un ús responsable de la intel·ligència artificial aplicat a la salut i enfortir l'ecosistema de col·laboració entre institucions sanitàries, centres de recerca, universitats i indústria. Aquesta nova edició posa un èmfasi especial en la creació d'un ecosistema obert on la innovació es construeixi compartint coneixement, dades i experiències. La primera edició del Gen AI Health Hack es va celebrar el novembre de l'any 2024 i va reunir 94 participants organitzats en 13 equips multidisciplinaris que van treballar conjuntament amb 17 mentors especialitzats en salut, tecnologia i ètica. Anem ara a un tema que té a veure, podríem dir, amb aquest Dia Mundial de la Ràdio en aquest 2026, i es tracta de donar bones notícies de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sabeu, els que escolteu aquest programa, que aquest qui us parla té la satisfacció de poder dirigir aquest projecte sense ànim de lucre, desinteressat, participatiu, col·laboratiu, amb unes excel·lents professionals que també hi treballen des de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Un plaer precisament ara saludar a la gestora de la col·lecció en aquesta Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, la Marta Rial, que a més és una de les persones directament implicades en que aquest arxiu funcioni. Recordeu l'adreça, que és ben fàcil, arxiuradio.uab.cat. Però com hi ha bones notícies, jo volia que fos precisament la Marta Rial des de l'Autònoma qui ens les pogués donar. Marta, benvinguda a l'altra ràdio, i potser comencem donant bones notícies de xifres. En aquest any 2026, mes de febrer, en aquest Dia Mundial de la Ràdio que ja hem deixat enrere, amb quines xifres ens trobem en aquest arxiu de l'Autònoma?
Quan a xifres, doncs vam presentar l'arxiu al 2022 amb 3.000 registres i 4 anys després, ara al febrer del 2026, estem ja amb més de 15.000 fragments sonors, o sigui que és un creixement important.
Nombre d'emissores pel cap baix?
pues unes 1.500.
Que també està dit aviat, eh? 99 anys representats, totes les comarques catalanes, això ja fa temps que ho hem anat dient, això no ha canviat, i més de 300 localitats catalanes. Això demostra que no és un arxiu centralitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que tenim representació d'arreu de Catalunya. Una de les novetats importants, per això jo he demanat avui a la Marta Rial que estigués a l'altra ràdio, és que s'estrena un canvi d'imatge.
Sí, doncs estrenem la imatge, hem renovat la interfície de portada amb uns continguts més dinàmics. A més, també hem incorporat funcionalitats d'accessibilitat, tant en la navegació com en el reproductor d'àudio. Això permetrà als usuaris adaptar la velocitat, per exemple, de reproducció de l'àudio en funció de les seves necessitats. I a nivell de consulta, el més destacat és la posada en marxa d'un cercador més potent, amb facetes. Així podrem buscar algun contingut concret i aplicar filtres d'anys, emissores, presentadors, etc.
Això seria interessant d'explicar-ho en detall, que és potser el gran pas endavant que s'ha pogut fer, no? Que en aquests dies està, podríem dir, encara en fase de proves, però evidentment ja està operatiu arxiuradio.uab.cat. Fins ara gairebé hi havia un cercador que havies de posar un nom i localitzava totes aquelles paraules, però no hi havia gaire precisió amb la cerca, i també si no s'havien d'anar llistats, que sempre són molt útils, no? I que encara hi són, o bé per anys, o bé per noms, cognoms, per ser precís, de presentadors i presentadors, noms de programes, noms d'emissores. Però ara, anant al cercador, comentem una mica les possibilitats que ofereix amb algun exemple concret.
Sí, doncs podrem buscar, per exemple, un contingut, jo que sé, que sigui els pastorets, per exemple, podrem posar pastorets i després, en funció dels resultats que ens surtin, doncs podrem anar limitant els resultats amb una franja d'anys concreta o un presentador, doncs si algun presentador que ens interessa, que sabem que va fer alguna retransmissió dels pastorets, doncs podrem anar indicant quin presentador ens interessa.
Per tant, això és molt pràctic, no? És a dir, que pots anar sumant, no?, filtratges per anar acotant la cerca, fer-la molt més acurada i poder, diguem-ne, trobar, si és que hi és, no?, el document o documents que tinguin la relació més directa amb aquella persona o amb aquell concepte, no?, com molt bé ara explicava la Marta Rial. Balanç positiu des de la UAB, Marta?
Molt positiu. També us indico que una novetat que serà una que posarem en marxa també amb la nova interfície és un apartat d'històries de la ràdio, en la que navegarem pels continguts del nostre arxiu a través de petites històries relacionades amb un tema concret. Que
serà una manera diferent. Molt atractiu, eh? Per exemple, podríem fer ràdio i futbol, ràdio i dones, itineraris que d'alguna manera des de la biblioteca de comunicació, Hemeroteca General, en algunes ocasions puntuals a través de la xarxa X actual, no?, l'antiga Twitter, i heu creat uns itineraris molt ben documentats, a vegades, sobre llengua catalana, per exemple, Pompeu Fabra o altres semblants, i heu anat aprofitant documents escrits que coneixíeu o llibres i alhora també documents sonors sobre aquella qüestió, no? I ara això també ho podrà incorporar l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya d'aquí pocs dies. Doncs, Marta, l'agraïment sincer per part meva, com ja sabeu tot l'equip de la Biblioteca de Comunicació Biblioteca General de l'Autònoma, per tota la magnífica feina en 5 anys, 4 oberts al públic, però 5 ja de treballs, i seguirem treballant-hi per tal que s'ampliï. Aneu-hi, arxiuradio.uab.cat, gaudiu de les millores que hi ha i, sobretot, si voleu, participeu. I no hi ha un punt de contacte amb nosaltres que fàcilment també, si ens envieu un correu, si voleu fer aportacions, benvinguda serà. Moltíssimes gràcies, Marta. Bona ràdio.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Por tantes
L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
Les coses no són perfectes, ni en el món dels humans, ni en el món de la intel·ligència artificial. Però ara entrem en un centre de gran prestigi que treballa amb la supercomputació, que treballa amb la intel·ligència artificial. Un ple torna a rebre la doctora Atia Cortés del grup Intel·ligència Artificial del Rendiment del Barcelona Supercomputing Center, que com cada mes participa a l'altra ràdio de Ràdio 4. Àtia, des del BSC, quin tema has preparat per aquest mes de febrer?
Avui volia parlar d'una notícia que va donar molt que parlar al gener, ja que l'assistent de conversa Grok, que a part es fa servir dintre la xarxa social X, aparentment estava permetent que es manipulessin imatges de persones per poder modificar la roba que portaven. En particular, no hi havia cap tipus de control perquè s'editessin aquestes imatges, es manipulessin, es generessin noves imatges, vaja, doncs canviant la roba i posant-les, per exemple, en biquini, en roba interior o fins i tot despullades. Òbviament, aquest tipus de mal ús de la tecnologia s'estava utilitzant principalment per manipular imatges de dones o fins i tot de nens. I va ser precisament aquestes dones afectades les que van començar a denunciar-ho a través de les xarxes socials. Al principi, la reacció de l'Elon Musk, que al final és qui, a qui pertanyen aquestes tecnologies, doncs va ser no tant de negar-ho, sinó com de deixar la responsabilitat, diguéssim, a l'usuari final, no? I reconeixent que, tot i que en principi és algo que no s'hauria de poder fer, bé, doncs, com ja sabem, aquest tipus de sistemes basats en IA poden tenir errors i, depenent del prompt que se li fica per poder generar una imatge, es pot arribar, diguéssim, a aconseguir aquest objectiu. Finalment, després de setmanes de debat, de molta polèmica i de moltes denúncies, l'Elon Musk va haver d'acceptar que s'havia de ficar algun nou tipus de limitació a l'ús d'aquesta tecnologia, de l'ús de Grok, i per tant no permetre que es pugui generar cap tipus d'aquestes imatges. I de nou, com hem anat dient moltes vegades en aquest programa, no es pot deixar tota la responsabilitat del bon o mal ús d'una eina basada en IA en l'usuari final, un usuari que per una banda no sempre està prou educat, no? Entrenat per poder fer servir aquesta eina o fins i tot per entendre quin és l'impacte, i que per una altra banda s'ha de tenir en compte que no sempre hi ha una bona intenció darrere de les persones per fer-les servir, no? Tu pots dissenyar una tecnologia, una eina, un dispositiu per un ús en concret, però després, si no es fica en unes salvaguardes, doncs es pot acabar fer servint per altres tipus d'objectius que no tenen tan bona intenció, que poden acabar perjudicant a certes persones, col·lectius, etc. Doncs bé, finalment, això al cap d'unes setmanes ja es va acceptar que s'havia de ficar aquest tipus de limitació, i ara, bé, queda per veure com evolucionarà aquest tema, si no apareixeran noves maneres de poder seguir manipulant aquestes imatges, de poder seguir violant la privacitat i els drets de les persones, i si tot això quedarà al final, diguéssim, com una anècdota més per aquestes grans tecnologies, o si realment es va reforçant des de la regulació quins són els límits que han de tenir aquestes solucions basades en IA abans de posar-se a disposició del públic general. Una abraçada.
Saludem ja a l'especialista en audiovisuals de l'altra ràdio, Tecnologia Audiovisual, els propers minuts, amb el professor Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. Blanquerna, Jaume, un plaer que estiguis, com sempre, al programa, fixant-te en novetats, en coses que han aparegut relativament fa poc en el mercat. Avui dius que ens vols parlar una mica de càmeres i et fixes en un producte que va sortir a finals de l'any passat, a finals del 2025, una càmera que dius que és la Sony A7 5, i que a partir d'aquí parlaràs una mica de l'estat de les càmeres a dia d'avui. T'escoltem.
Bueno, abans de res, ben trobat també. Bueno, és una càmera de Sony, de la sèrie Alpha, que és la sèrie de càmeres que se'n diu Full Frame, de 24x36mm, que és la mira aquella que tenia la pel·lícula Tota la vida, de 35, la de diapositives de Tota la vida, les pel·lícules que tiraven,
les pel·lícules de cinema, en aquest cas, de sala d'exhibició, 35 mil·límetres.
És més gran, tot surt més car, les òptiques també han de ser més grans.
Molt bé, situats, la mida full frame, com un fotograma de 35 mil·límetres. Què més?
Aleshores, bueno, aquesta càmera, diguem-ne que dins del que és la gamma professional, és un tipus de càmera, que Nikon i Canon també té les seves equivalents, que és una càmera, diguem-ne, tot terreny. Són unes càmeres que fan per fotografia, són fantàstiques, però que també són molt més que dignes per fer vídeo, que tenen un preu, diguem-ne, raonable des d'un punt de vista professional, perquè ens estem parlant de entre 2.000 i escaig a 3.000 euros, aquesta està per 3.000 euros ara mateix, que pot semblar car per un aficionat normal.
Home, clar,
però,
sí, sí, són diners.
Per un professional,
però pel món professional seria un preu, diguem-ne, de gamma, podríem
molt,
dir.
Molt raonable.
Molt raonable, d'acord, sí.
Sí, aleshores aquesta càmera el que he fet és una càmera molt esperada perquè la sèrie Alpha de Sony, Full Frame, Sony va ser els primers que van apostar per treure el mirall de les càmeres. Tu saps que les càmeres reflex convencionals tenen un mirall,
sí.
Les Canon, les Nikon, però Sony l'any 2014 va treure la primera A7, no es diria A7, la càmera A7, que ja no portava mirall. Els altres se'n van, diguem-ne, no s'ho van prendre seriosament, per utilitzar paraules amables,
sí.
I tant Nikon com Canon, estem parlant d'aquests dos, perquè són els més potents, són Canon, Nikon i Sony, amb aquest nivell. I després, que és un altre nínxol, però que també el segueix de prop a nivell professional, és Fuji, que és una altra cosa, Fuji menja una mica a part. Però aquests són els grans, o sigui, un senyor que vulgui fer bodes, comprarà una Sony, una Canon, una Nikon. I a banda, quan compres un cos de càmera d'aquests, ja ho saps, et cases amb la casa, perquè tots les teves lents, els teus objectius, tots han de ser compatibles amb aquesta marca. Aleshores, aquesta càmera que he tret, mira, jo, la reflexió més que una càmera concreta, per mi la reflexió més important és que estem arribant a un punt en què compris el que compris. A mi em diuen, oh, que em compro això o allò. Mira, qualsevol càmera d'aquest nivell, les fotos fantàstiques. Estem a un nivell a la tecnologia que realment tot és molt incremental, no és revolucionari, no hi ha una ruptura, una disrupció quan surt un nou model. És perquè realment hem arribat a un punt en què el rang dinàmic, per exemple, o sigui, la capacitat que tenen de tenir sensibilitat a les baixes i altres llums, l'ISO, treballar amb menys llum i que hi hagi poc gra. Tot això està a uns nivells altíssims. I ara tot és incremental i suposo que el que ens farà falta ara, la propera revolució pel que fa a càmeres d'aquest tipus, és introduir la fotografia computacional, que n'hem parlat altres vegades,
sí.
Que està àmpliament utilitzada i provada amb tot el que és telefonia mòbil. Ara, per exemple, la Sony A7 està utilitzant algoritmes d'aquest tipus quan està aplicant intel·ligència artificial per la detecció d'objectes per enfocar. I té un enfoc absolutament d'un altre món. O sigui, tu li dius, mira, segueix-me aquesta persona. Ja es pot amagar, pot tornar a sortir, entrar a l'enquadrament, posar-se darrere un arbre, que sempre anirà a buscar aquesta persona a l'enfoc.
D'acord.
Molt ràpidament. Però són millores, ja et dic, incrementals. No afecta. La qualitat d'imatge no ha canviat tant d'ara a fa 10 anys.
Molt bé, doncs avui en Jaume Benet ens ha presentat aquest model de càmera que destaca per aquestes qualitats, però dius que hi ha productes similars a banda d'aquest model,
sí,
de Sony,
sí,
A7 V, de les marques, ho has dit tu mateix, de Canon, Nikon, aquests grans referents, com sempre, divulgant la tecnologia audiovisual a l'altra ràdio cada mes, en Jaume Benet, per tant, d'aquí uns dies, i tornarà fins aleshores, Jaume, moltíssimes gràcies.
Molt bé, fins aleshores, ja ens veurem.
L'altra ràdio, amb Cintoniqui.